Això és Eix Musical, el programa d'entrevistes de la nostra escena de la música, presentat per Joan Vendrell Gannau.
Benvinguts a Eix Musical. Avui em fa molta il·lusió la visita que tenim avui, perquè és la Sophie Koff, que ens ve a presentar el seu primer disc, que és Les Oles del Tiempo. Benvinguda.
Hola, què tal? Com estàs, Joan?
Molt bé, i tu?
Super, molt contenta d'estar aquí.
És la primera entrevista de la ràdio?
Sí, és la primera. Bueno, és que ara ho pensava, que es tancava una mica un cercle, no?
Sí.
Perquè fa com 13 anys que ens coneixem.
Correcte.
O... Sí.
Sí, sí.
Llavors...
Un cercle important.
És fort, sí, sí.
Molt fort. Com va arribar la música a la teva vida?
És que tinc la sensació com que sempre hi ha sigut. El que passa que sempre pensava, des de ben petita, que ja m'arribaria el moment, no? Ja veuria, però que ho volia fer, però ja veuria. I clar, era com que la meva vida anava cap a una direcció que no anava de la mà de la música. I llavors, clar, això s'ajuntava amb més pors, amb responsabilitats econòmiques, no? Estudiar una carrera que, òbviament, m'ha agradat molt, que és psicologia, i que m'ha ajudat a transitar les emocions i entendre'm i entendre els altres, no? Però clar, al final no està dins del món de la música. I sempre ho dic, que sóc superafortunada, que tinc un munt d'amics increïbles, però cap músic tampoc. Llavors era com... Era una cosa que vivia jo sola a la meva habitació, i quan vaig aprendre a tocar la guitarra, doncs amb 15 anys o així, o 16, doncs de manera orgànica em va sortir com començar a escriure. Però era com una cosa que feia en secret. De fet, vaig començar a fer-ho en anglès perquè els meus pares no entenguessin del que escrivia. O sigui, i com sempre m'havia agradat l'idioma i tal, i sempre he escoltat molta música
en
anglès.
Bueno, i has fet a profe.
I soc English teacher actualment. doncs sí, clar. Llavors era una cosa que feia jo com a la meva habitació molt... Bueno, doncs això, molt en petit comitè, i llavors vaig atrevir-me a enviar-ho als meus amics a l'època de la uni, que va ser quan jo et vaig conèixer, a través del meu tiet, no?
Sí.
I va ser precisament per això, perquè vaig fer el primer any de carrera i vaig dir, és que, jolín, és que no soc feliç, i si em presento a l'Institut del Teatre, no?, musical. I vaig anar passant les proves, però bueno, finalment no vaig entrar, i llavors era aquell punt de dir, ara què faig? Acabo els 3 anys, i llavors aquí va ser on vas aparèixer tu, no?
Sí.
I vam començar a fer, doncs, alguns vídeos i tal. Però clar, un altre cop el mateix, no? Doncs acabes la carrera, t'has de posar a treballar, vaig marxar a viure fora i... Bueno, com aquest sentiment que arrossegava de lluitar en contra del que realment sempre he sentit, que és que m'agrada la música i que és el que em fa feliç, més que cap altra cosa en el món, no?
Bueno, has trigat, però...
Clar, bueno, una mica Les Oles del Tiempo...
Va d'això.
És una mica això, no?, de dir... Deixar-te portar pels temps de la vida, no?, i per les onades del mar, i si és ara el meu primer disc, doncs és perquè havia de ser ara, no?, i no abans, no sé.
I què li dies a la Sofia ara, llavors?
Que confies més en ella. Perquè al final... Clar, el que ha marcat un abans i un després, jo crec que en aquest últim any de la meva vida, és deixar de viure dominada per la por. Perquè sempre és com... Ai, no faig això perquè... I si els alumnes em veuen? No em faig un Instagram. I si pensen que la meva música no és bona, doncs no la trec. I si... Jo què sé. Clar, i al final dius... Clar, i si ho mires cap a l'altra banda, i si creus que el que fas és igual de valiós que el que fa una altra persona, confies en tu i tires milles i ja està, no? I per molt que evidentment no li agradis a tothom, no deixes de ser menys valiosa per això, no?
No, és impossible que a més a més agradi a tothom.
A part, això és una altra cosa també, que és impossible agradar a tothom. Exacte. Efectivament.
Els teus referents, a part de la Tina Turner?
Sí, doncs, bueno, la Whitney Houston, ja ho saps.
Sí.
L'Adele, sobretot Adele i Whitney Houston, les que més. Però és veritat que, ja sé que hi ha molta controvèrsia amb el tema, la Taylor Swift sempre m'he sentit molt identificada amb ella, no tant per l'estil que fa, sinó per la manera que té d'escriure, no? Que és com que, bueno, posa per davant els seus sentiments i el que ella vol plasmar, perquè és el que està sentint, per sobre del que l'altra part pensarà, no? Del que s'està escrivint. Yeah. Que és una mica el procés on he estat, sí, també ara, no? Perquè quan ets explícita escrivint, doncs evidentment, clar, l'altra part també pot sentir-se...
Sí, sí, però bueno.
Sí.
Vas començar dient, bueno, fa els 10 anys que eres cantautora,
sí,
de música negra, soul i tal, ara com et definiries?
Bueno, jo estic contenta perquè, òbviament, és un disc que té 7 cançons, que és un disc petitó, però és com que reuneix tot el que he consumit sempre i tot el que em sento, amb el que em sento identificada. És a dir, hi ha cançons més ochenteres, hi ha cançons que tenen tocs més funkies, no? Més soul, però després també aquesta part òbviament de cantautora, no? Doncs estic amb la meva guitarra i les cançons neixen des d'aquest punt, no?
Que espero que veurem d'aquí una estona.
Sí. A veure.
Bueno, el disc sí que ha canviat una miqueta, a part de cantautora, ha canviat una mica des del pop blues aquell que fèiem fa uns quants anys, sí. Ha canviat una miqueta també, no?
Sí, és com que he intentat com trobar, com ajuntar tot el que em representa, no quedar-me tant en... No, doncs, com m'agrada tant el soul i pues, només faig això, sinó... No per res, sinó perquè d'una manera orgànica al final és tot el que jo consumeixo també. O sigui, la música negra i el funky l'he escoltat des de petita perquè el meu pare sempre li ha agradat molt i li agrada molt, però és veritat que jo a l'escriure cançons connecto molt amb gent que escriu, que veig que escriu des d'aquest punt tan íntim, no? Llavors és com que consumeixo també aquesta música perquè és com que no em sento com el bicho raro que hace esto, ¿sabes? Yeah. Perquè jo, és el que dic sempre, jo de qualsevol situació, si a mi m'impacta lo suficient, puc escriure una cançó. Yeah. És igual si t'acabo de conèixer, yeah. Saps? Yeah. I quan veus que algú també escriu des d'aquest punt, doncs dius, ah, bueno, que guai, ¿sabes?
Sí. I ets molt activa a les xarxes últimament.
És com algo que tenia el propòsit i de manera orgànica ho he anat fent. Sí, és que ha sigut com un engranatge de peces que s'han anat... Perquè abans, pel que et dic, no? Per la por,
per això.
Doncs penjava tot, ai, i si em faig pesada, ai, i si... Però bueno, clar...
Ara deu ser al revés, ara deu ser... Ui, no penjo res. Va, penjo això.
Sí, ara és com, ui, ara quanto contenido tengo. Bueno, està bé.
I parlant de xarxes, feies abans covers?
Sí, clar. O sigui, era com una manera d'exposar-me sense exposar-me tant, clar, perquè no és meu el que canto, no? Que em segueix agradant, perquè penso que li dono el meu toc, que tinc amics que diuen, bueno, le das este toque intenso, dramático, bueno, pues sí, clar, és el que em surt, saps? Agafar una cançó i la canto així com més intenso, però perquè jo sóc així també, no? Llavors és com que m'agrada, no? Cantar cançons d'altres i fer-les meves, però sí que estic contenta de poc a poc com ser més jo, no? A les meves xarxes.
I ja ho has dit abans perquè cantaves en anglès, ara perquè en castellà, perquè ja se'n pot entendre.
Bueno, va ser un tema perquè és veritat que vaig estar molt de temps escrivint en anglès i no sé, de manera orgànica em va començar com a sortir en castellà i potser pel moment vital en el que aquelles cançons m'han començat a sortir és com que em sento més representada per com estan escrites o per des del punt en què estan escrites o per la... pel coneixement personal que tinc de mi mateixa, no? Estan escrites com des d'un altre punt més conscient, crec jo. No tant des de... No sé, des del dolor perquè sí, sinó d'entendre doncs, bueno, que potser hi ha dolor, potser hi ha decepció, però bueno, des d'un punt de consciència, des d'un punt de creixement, no? Uh-huh. Llavors és com... Hi ha una cançó en anglès en el disc, sí. Perquè és com que em segueix encantant també composar en anglès, però és veritat que ara estic més connectada amb el castellà, excepte la vida.
Sí. I bueno, el castellà està molt trillat, diguem-ne. Què diries tu que destaca sobre els altres autors del mateix estil, semblant?
Jo?
Sí.
No sé, que explico històries. Al final escric sobre coses que li han passat a tothom, o sigui, tots ens hem sentit decebuts amb algú, tots ens hem sentit connectats amb algú i ens ha fet por sentir-nos vulnerables, tots ens hem sentit que volem deixar anar coses per provar-ne d'altres, no? Penso que això és el que fa que connectem entre tots, que són coses molt essencials per les quals tots hem passat, no? I llavors crec que això et fa connectar, crec que són cançons molt, molt reals, uh-huh. Que no busquen, no he buscat ser comercial, no he buscat trobar la tornada que lo pete, que tant de bo que sí igualment, però vull dir he buscat explicar una història, saps?
Aquí està l'originalitat,
sí.
I a més és el que has dit tu, comercial no, perquè són una mica llargues les cançons.
Correcte, clar, el tema està en que jo vaig treure 3 singles i vaig estar un temps sense treure res, doncs perquè no trobava les persones adequades, no? Perquè és un món complicat, primer perquè econòmicament és també una part que no t'explica ningú, i després perquè quan no ets ningú, que no m'agrada dir-ho això, però quan no tens ja un món, o sigui, un lloc en el mundillo, és com que sembla que mai siguis la prioritat, no? Llavors potser no es compleixen els temps, no? En els que es compromet un productor, que al final el productor és una figura molt important, que és la persona que, doncs, que li dona, si tu fas una cançó i dius, ai, mira, vull que soni doncs, més funky, no? Doncs, el productor és el que no vesteja aquesta cançó, evidentment escoltant-te, no? Això és el que hauria de fer un bon productor, anar de la mà, no? I és veritat que, doncs, bueno, aquest temps de peron, doncs, era una cerca, no?, de sentir-me una prioritat, però potser també va ser un aprenentatge de que si jo tampoc em prioritzava, tampoc li podia demanar a l'altre que em tractés com a tal, no? És com un mirall, no? Al final me n'he donat a la vida que tot el que et passa és com un mirall, i quan jo vaig començar, doncs, el que et dic, fa un any, doncs realment a tenir més consciència de quin autoconcepte tenia de mi mateixa com a artista, com a persona, a cuidar-me més, d'una manera orgànica van aparèixer aquestes dues persones, que són el Darío i el Genís, que són els productors del disc, adaptant-se 100% al que jo necessitava, i jo no sabia que anava a fer un disc. O sigui, va ser com, ai, tinc tantes cançons, perquè és que en tinc tantes, que era com, ai, mira, et passo aquesta cançó, i a ell li vaig passar una altra, no? Era com que els dos a la vegada els hi vaig passar cadascú una. I llavors, clar, anaven sortint i era com, ai, Dios, i clar, llavors va ser com, ostres, i si faig un disc? Perquè al final són cançons que... Són 7 cançons... Que són històries diferents, però al mateix temps acaba sent una, que és el trobar-me a mi i el prioritzar-me a mi i marcar uns límits, no? És una mica del que parla el disc, no? I llavors va ser així.
I quan composes tantes cançons, què va primer, la música, la lletra o el sentiment?
Et diria que he viscut... És que és com una cosa... com màgica, o sigui, jo sempre penso, clar, jo em gravo amb el mòbil perquè no se m'oblidin les coses, i sempre penso, és que m'agradaria posar el mòbil a gravar i veure què és el que m'està passant en aquell moment, perquè, però clar, penso, si poso a gravar, a veure si trencaré aquest moment, perquè és com un moment com màgic, on és que no ets conscient del que està passant, simplement passa, no sé com dir-t'ho, no? El d'agost a enero, que ha sigut el segon single d'aquest disc, no? És una cançó molt important per moltes coses, i explica una història, i per això són 5 minuts de cançó, no? Ho he dit en algun concert que he fet, no? Comença dient, esto que he vivido es un sinsentido, que a més és una paraula que jo no he utilitzat mai a la meva vida, sinsentido, no sé per què em va sortir, però la persona va marxar de casa meva, va tancar la porta, i en el meu cap em va venir aquesta frase, esto que he vivido es un sinsentido. I vaig agafar la guitarra, i ja, esto que he vivido es un sinsentido. I ja, a partir d'aquí... em va començar a sortir, no? Això sí que és algo com que recordo molt, i altres vegades que no sé com he arribat a fer una cançó, però el que et dic, a vegades és una paraula i vaig pel carrer i me l'apunto a notes i dic, ho he de desenvolupar en algun moment, a vegades és un sentiment que no sé identificar molt bé i dic, és que necessito escriure d'això, però no sé de què és, no? Vull dir que m'ha passat com de tot.
I parlant de lletres, les teves lletres surt al cafè?
Sempre, això sí, ja ho saps.
Ja ho sé, el single de Marcel Café,
sí.
I el de Sophie Coff.
Sí.
Tens ADN de cafè a les venes.
A veure, amb l'hospitosa que sóc, realment, a mi un médico me diria, chica, deja la cafeïna, no? Però és com un moment com molt romàntic el del cafè, o sigui, romantitzar la vida, és com... Jo era de les persones que em llevava, a l'època que et vaig conèixer a tu, em llevava amb el temps just per vestir-me, no sortir despullada al carrer i marxar on hagués d'anar. I ara no, tinc la meva màquina de cafè bona, vintage, em llevo mitja hora abans només per preparar-me manualment el cafè i estar simplement al meu sofà prenent-me un cafè bo, estant tranquil·la i llavors anar a treballar. Saps? És com, em sembla com un moment... de connexió amb mi, no sé, l'olor, el preparar-lo, el que implica també, no? Quan dius, anem a fer un cafè, per molt que el teu amic no prengui cafè, sempre et diu, per què no anem a fer un cafè un dia? És com un moment de connexió amb la gent que estimes, no? O de reconnectar amb gent que fa temps que... Penso que el cafè, al voltant del cafè hi ha coses com... passen coses molt maques. Llavors, per això sempre està present.
I si Sophie Coff fos una cafeteria, quin cafè series tu?
Cafè seria? Jo crec que seria un cafè intens amb un toc així de cacao, però intensitat alta. Sí, descafeïnat no, la veritat. No,
Ja m'has respost, crec, la pregunta que els tres singles anteriors de Marcel Café i tal, hi havia dos més. Aquests no han entrat en el disc per la línia del que era el disc.
Fixa't, no? pel que et dic, com ha sigut un procés tan orgànic, jo quan vaig començar a treballar amb aquests dos productors pensava, ai mira, doncs potser puc, amb les tres cançons que ja tinc, doncs com que treure un disc, no? Però era com, clar, però és que són una altra època de la teva vida, no? Eres una altra versió de tu mateixa, explica una altra història totalment diferent, i al final aquest disc, aquestes set cançons han nascut d'això, d'aquests dos últims anys, sobretot aquest últim any, però hi ha cançons de fa dos anys de per primera vegada dir, ai mira, és que no em vull amagar més, ja està, he escrit això i això m'agrada i ho trec al món. Llavors, com tenia aquest fil conductor, va ser com natural dir, és que aquests tres singles anteriors doncs no han d'estar, no, en aquest primer projecte.
I què és... Per què s'ha escollit que és single i que no és single?
Clar, fixa't que és curiós perquè no l'has anat fent amb l'ordre que han sigut els singles. Sí. Llavors jo en un primer moment, quan vaig escriure fa més temps Trueno, m'agradava molt, és una cançó funky, així molt, molt ritme, la lletra m'agrada moltíssim. Crec que el que et dic, parla d'això, no? De quan dices... Wow, esta historia no va a acabar bien, pero ya me ha dado el trueno, estamos aquí con el zumbido y entonces pues vamos a vivir esto, ¿no? I pensava, wow, pues crec que aquesta serà el single, no? Fixa't. Però clar, després, quan vaig seguir com produint les altres cançons i també amb les meves amistats més íntimes, era com que al final hi ha una història, hi ha com un triangle, no? Una trilogia. I els tres singles d'aquest disc formen part de com d'una mateixa història, d'un inici i d'un final, no? I llavors d'alguna manera sí que és veritat, precisament pel que et dic, sense pensar en la part comercial, perquè clar, La Orilla doncs, és una cançó com més dolça, més pop agradable i tal, d'Agostanero és més intensa i amb ritme i potència, però bueno, al final és lenta, no? Bueno, és una balada potente, i Hecho de Mentiras és piano i violí, només té dos instruments, no? Però bueno, és que és el que et dic, he prioritzat més el sentit...
El que senties...
Sí.
Perfecte. Doncs abans de continuar, ara ens fas un regal i escoltarem Hecho de Mentiras.
Sí, correcte.
Pues escoltem-lo.
Puedes medir lo que dices y creer que eso te hace menos culpable. Se te olvidan los matices. Muy listo no fuiste si te delataste. Y es que es triste, es muy triste que escriban esto de ti. Que nos mentiste, jugaste al despiste desde el primer día en que te vi. Venga, juega a hacerte el mayor y cuenta otra versión. Porque como hablé yo, se acaba tu función. A buen actor no te gana nadie. Hasta yo me creí esos bailes. Hace rato que ni de lejos te quiero en mi vida. Pero es fuerte saber que estás hecho de mentiras. Eres como un niño pequeño que se enfada si le quitan el juguete. Y yo soy como ese trofeo al que miras de lejos porque no te atreves a ir con todo, a ir de cara, a abrir la puerta o a cerrarla. ¿Te crees que el resto somos tontas? Conmigo no, engaña a otra. Y venga, juega a hacerte el mayor y cuenta otra versión. Porque como hablé yo, se acaba tu función. A buen que ni de lejos te quiero en mi vida. Pero es fuerte saber que estás hecho de mentiras. Y la verdad es que no me olvidas. Me buscas de forma clandestina. Y yo escribo canciones para no olvidarme que estás hecho de mentiras. Hecho de mentiras. Fuiste una mentira.
Doncs t'has avançat a moltes de les preguntes perquè jo tenia aquí...
No,
està bé, perquè llavors n'hi he tachant. Perquè jo tenia aquí enreçades les cançons per l'ordre del disc i anava a fer una pregunta per cada un.
Pues mira, estupendo.
Així que comencem per soltar.
Vinga.
En soltar parles de frases de por i de del present. És el que estaves comentant abans, no?
O sigui... Clar, perquè el que et dic, no? Hi havia una part de mi que pensava, el moment serà quan jo senti que no em fa por fer-ho, no?
Exacte.
I aquesta cançó parla de, com de donar-me'n...
Però què és el que sueltes, què és el que deixes anar?
Doncs com... És com que suelto aquesta versió de mi que vivia sense fer el que realment vol fer per la por. I fer-ho, tot i que em fa la mateixa por... Però poso per sobre que ho he de fer i no quedar-me amb la sensació de... Clar, hi havia una part de mi que diu, si tu no ho intentes, no hi ha fracàs, perquè com no ho has intentat...
Bueno...
Clar, però també és un fracàs no viure una vida...
Sense intentar-ho.
Sense intentar-ho, no? Sí. Vull dir, quin sentit té si jo sé que és el que em fa feliç? Vull dir, que a mi em fan feliç moltes coses. Jo, el que has comentat abans, jo soc professora d'adolescents... És una època de la meva vida on jo em vaig sentir molt incompresa i sento que tinc aquesta connexió amb ells perquè intento com ser aquesta figura que a mi em va faltar. I em fa feliç això i m'omple molt quan veus que els estàs ajudant i... Però al final és que la música em fa més feliç. És que clar, hi ha una cosa que em fa encara més feliç i no pots lluitar contra això. Llavors Soltar parla una mica d'aquest procés de dir ho has de deixar anar aquesta manera de viure... intentar pas a pas viure d'una altra manera i és un procés lent, evidentment, no? Perquè clar, tots aquests codis que tu tens programats en el teu cap i aquesta manera de fer amb una inèrcia, no? Perquè és, no? Quan vius amb por és que et surt sol tota l'estona, yeah. amb totes les coses, no? Llavors clar, desprogramar això doncs és, bueno, és un procés.
I el sol al final de l'aigua, que és tancament o renaixement?
Les dues coses. Sí, 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 sí.
I tornem a Trueno, que has parlat abans, està ple d'huracans, volcans, descàrregues elèctriques.
Sí.
De què, o sigui, què parla de... Sembla que ho he intuït quan ho has dit abans, però és... algú està a punt d'esclatar? O és un avís?
Sí.
És l'abans?
És com... Bueno, és quan ja està a punt d'esclatar, sí, però que ja veus que bueno... Que no té ni cap ni peus, no? Però a vegades la intensitat d'una connexió, a vegades quan no... Bueno, té a veure una mica també amb l'autoconcepte i té a veure també amb l'amor propi, no? Però suposo que quan treballes també el teu autoestima, tampoc et col·loques en situacions que ja assumeixes que aniran malament, no?
Yeah.
Vull dir, crec que és com un peix que es mossega la cua. Però bueno... ja que t'està passant, no? I ja que dices ja m'estoy metiendo aquí, pues almenys faig cançons d'això. I almenys pues, exploto aquesta inspiració.
I què és el que no ha dado de lleno?
No s'ha dado de lleno, pues el trueno, que no t'ho esperes perquè ni tu ni l'altra persona, però clar, està passat i ara què? Clar, ara hi ha unes conseqüències, evidentment. Sí.
I a l'orilla, a part de que tens un cafè molt llarg i ben cargat, parla de l'equilibri, no?
Sí, jo parla de, per primera vegada, com començar una història des de la consciència. No des de... des d'aquesta impaciència... És a dir, des d'intentar-ho viure d'una manera més conscient, passi el que passi. No viure-ho ja des de la por de que anirà malament, i viure-ho des d'aquesta consciència de dir... Bueno, comença això, la cançó comença en aquesta part de dir què hi ha de mi en lo que veo de ti, no? O sigui, aquestes coses, a vegades, les persones, el que et dic, ens desperten ferides que ens pensàvem que teníem tancades de fa temps, però perquè quan per primera vegada tornes a connectar d'una manera profunda amb algú, aquesta vulnerabilitat a tots ens fa por, no? Hi ha gent que no la sap sostenir, evidentment, no? I per això és molt important ser conscient del que sentim, anar a teràpia, totes aquestes coses, però perquè en general la vulnerabilitat i sentir-nos fràgils... Però clar, que hi ha més maco que això, que poder-te mostrar vulnerable amb algú i que aquest algú no et faci mal, no? Perquè és que tots ho som, de vulnerables. Llavors jo crec que aquesta cançó parla d'això, de quan et penses que hi ha coses que ja estan treballades i, no, i que ja no tornaran a ressonar-te, però aquella persona et fa de mirall d'això i tu li estàs fent de mirall d'altres coses, perquè quan és algú tan profund i tan intens, això és el que passa, no? I parla d'això, aquesta cançó.
El videoclip és força xulo.
Sí.
I al final acabes allà al mig de l'aigua, que quasi vas tragar el Mediterrani o
què? Sí, bueno, vaig passar amb un fred, vaig agafar una galipàndria. Sí, bueno, és una mica una metàfora a rendir-te, no? Quan deixes de fer força, flotes, no? Si en el mar estàs fent força i estàs nedant molt abruptament, doncs t'enfonses, però quan realment et rendeixes, doncs flotes, no? Que aprofito per dir que el videoclip l'ha fet un amic meu que és un àngel que m'ha caigut del cel també des de fa un any, bueno, no fa ni un any, que és l'Àlex Vilalta, i que tots els videoclips els ha fet ell amb molt amor i realment des d'un amor incondicional absolut, perquè el que et dic, jo no sabia que podria fer un disc, i jo estava amb una mà davant i una darrere, i ell em va dir, va connectar tant amb les meves cançons, que això és molt maco quan passa, perquè jo ho noto quan algú, no és perquè només sigui amic teu, sinó que connecta, no? I és com, Sofi, és que he connectat tant amb això que ho vull fer, o sigui, vull ajudar-te, vull que hi hagi uns videoclips, vull que hi hagi unes històries, vull que hi hagi uns visuals, no? I la meva amiga Cami, que la conec també de fa més temps, que és la que m'ajuda amb les fotos i també a fer els retocs de la llum del videoclip i tal, però bueno, que tots són amics, vull dir que afortunada total.
I ara anem a De Agosto a Enero, que és el segon single, i dius, ¿cuánto daño hace el miedo en el corazón? Podem parlar del tema del mal ve de la por? O...
Bueno, és el que et dic, quan no estem acostumats a sentir-nos fràgils i vulnerables, això espanta, no? I a vegades fa que s'espatlli una relació, no per la persona amb la que estàs, sinó per el que t'està provocant, perquè quan tu no vols treballar els teus monstres, que tots en tenim, no? Doncs, clar, a vegades fuges de situacions perquè no estàs preparat, perquè no és el teu moment per treballar-los o per endinsar-te en aquests monstres teus. I també és un aprenentatge, no?, que vaig fer fa temps, aquest, no? Els teus monstres són teus i els de l'altra persona són els de l'altra persona, no? No tens més o menys valor pel que pugui passar, però és veritat que els temps de cadascú són els temps de cadascú, i per molt que tu des de fora vegis que algú clarament li està passant això i potser és la primera vegada que se sent tan vulnerable o tan fràgil, o és el seu procés, és el seu camí, saps? No, jo tinc el meu, no? I jo ara estic fent lo de la música i potser algú altre fa 10 anys m'hagués dit, ai, nena, escolta, tanta tonteria. Pues ha sigut el meu camí, m'ha costat, però perquè no ho he sabut fer d'una altra manera, no? Llavors, bueno, De Agosto a Enero parla d'això, de cop i volta, això és que un sinsentido, no? Del que has viscut, el que t'estan dient, el que està passant, però tot i així segueix sent la peça del mig de la història, perquè segueix sent com en xoc, com, ostres, estic enfadada perquè això que acaba de passar no té cap sentit, i parlo també com a psicòloga de la luz de gas, que és el gaslighting, no? Que és quan una persona et fa creure que has viscut una cosa que no has viscut, però evidentment, claro, jo com a persona que me comunico bien, que comences a desmuntar aquesta història i la persona es queda com, vale, és verdad, no? Doncs és la peça del mig d'una història on encara estic com en xoc, vull dir, encara passen coses després d'això on no vull creure'm que realment aquesta persona és algú que no m'esperava que fos, saps? Uh-huh. És una mica aquest punt intermig.
I parlant del videoclip, aquí has tret els teus dots d'actiu?
Bueno. Això ja et dic, el meu amic que em va dir, Sofi, aquí feu una història, i jo pensant, però anem a veure, Àlex, que sí. Així que,
bueno, que ha anat bé.
Sí, no. Clar, ell em va dir, confia, i vam dir, bueno, doncs mira...
Bueno, anaves també fa 10 anys a mirar la banda de...
Sí, bueno, és una part que òbviament, m'agradaria aprendre'n i tal, però sí. Así ha sido.
I la, després, ara anem al tema Puerta, que bueno, té el mateix missatge que soltar, més o menys, també és tancar la porta.
Sí, és com tancar, perquè a vegades, i això ens passa molt amb les amigues, quan t'envies àudios eterns amb les amigues que tens aquesta relació tòxica que no, ja està, no? Quan et diu una amiga, no, ja està, ara sí que ja està. Però tu veus que tota la conducta que hi ha al voltant d'aquest ja està no és real, saps? O sigui, tu del teu cap saps que sí, però no? I la Puerta és com aquest punt de dir que no, que a veure, que he dit que volia tancar la porta, però la tenia entornada, no? I no l'havia cerrado con llave y con, ¿sabes?
Pues és allò que et dius, tuviste tu momento.
Clar, ara no, o sigui, bueno, és que hi ha gent que li agrada molt, però clar, la gent que juga és perquè tu també deixes que juguin, no? És una mica això.
Bàsicament, dir, sí.
Per tant.
I parlant de jugar, l'altre tema, Hecho de mentiras.
Sí.
Què és més difícil? Viure la mentira o admetre que has estat enganyada?
M'ha costat. Bueno, ha sigut una feina de treballar amb el meu ego també, perquè jo sempre, bueno, pues me las doy de que sé leer a la gente y qué tal, però bueno, pues com tothom,
que s'equivoca.
Correcte, i que vull dir que tots ens poden enganyar. Vull dir que no és com una curita d'ego hacia mi misma de dir mai m'havia passat, és una cosa que a mi mai m'havia passat realment. M'han pogut passar altres coses, però mai m'havia passat això que amigues meves m'han pogut explicar de realment sentir-te que t'han mentit, o sigui, realment, i tenir totes les peces de dir, uala, però qui és aquesta persona? O sigui, a mi mai m'havia passat d'haver estat amb algú que no sé qui és, o sigui, és algú que no m'havia passat mai, i suposo que per això ha sigut tan inspiradora aquesta història al final, no? I ha sigut el que et dic, no? Què duele més? Admetre que t'ha passat? Doncs he tingut aquesta lluita amb mi mateixa també de com m'ha pogut passar a mi això? Bueno, noia, pues, com li passa a tantíssima gent, és que no estàs ni per sobre ni per sota de ningú. Però amb el punyal de la mentida, com diu un bon amic meu, el Robert, ostres, fa mal. Perquè, bueno, no té res a veure amb tu al final, perquè jo sempre li dic, no, a les meves amigues, de, però si jo he fet, però si jo he dit, però si jo ho he posat fàcil, però si jo... Però és que a vegades quan algú et menteix és que és independent
del
que tu fas,
teva,
correcte.
No sé.
Sí.
I dius, escribir canciones para no olvidarme que estás hecho de mentiras. Pues la música, pel que estàs dient tota l'estona, és més una cura, no? Que no...
Total. O sigui, aquesta cançó va ser, no sabia que anava en el disc, la vaig fer un dia per la nit quan, bueno, quan de cop és com que tot cobra sentit, este sin sentido cobra sentit, i és com, vale, Sofi, ja està, o sigui, realment ha sigut així, és la realitat, tal. Em va sortir també una mica des del més profund, la vaig escriure i la vaig enviar a alguns amics meus, però ja està. I llavors anava passant el temps i aquest estiu estava a l'avió tornant de Malàsia amb les meves amigues i ho tenia al cap i dic, xiques, aquesta cançó que us vaig enviar fa temps la podeu tornar a escoltar? Creieu que hauria d'anar al disc? És que clar, com és una... Tenia aquesta dualitat de com ja tinc d'agost a enero, que és com balada, que tampoc és una balada a l'uso, perquè vull dir, té punts de ritme i tal. I aquesta és veritat que jo la volia fer superíntima, no? I els hi vaig posar, no? I després a més amics els hi vaig compartir i tothom em deia, Sofi, és que no és igual que d'agost a enero, perquè explica un final. O sigui, d'agost a enero no està explicant un final, no? I era com, uau, sí. I a més per mi aquesta cançó va ser com molt alliberadora. I de fet quan el Genís, que és el productor, me la va enviar la primera vegada, va ser només a piano. Ostres, és que va ser com, sí, com per mi va ser com un final. O sigui, vaig plorar com molt de dir, uau, que fort el que m'està fent sentir aquesta cançó. Llavors vaig pensar, i uns violins? I el meu amic Àlex va dir, ostres, i uns violins? I va ser com, sí, va, fotem-li uns violins.
Mola, mola els violins, sí.
I només és l'única cançó que té aquests dos instruments i ja està.
Bueno, així que sí. Llavors ja l'última, l'ovella
sí.
negra.
L'ovella negra, sí.
Que és Celebrate, que té sí. un estil molts anys 80. Sí. Està buscat així.
Sí, està buscat així, 100%. Està buscat així molt, molt Tina Turner, molt... De fet, la referència que li vaig passar al productor...
És que molt Tina Turner.
La referència que li vaig passar al productor va ser Tina Turner. Clar, la vaig escriure també fa... El que et dic, fa dos anys. Una mica... aquesta cançó parla d'això, de dir... Del que et deia abans, ostres, per què en comptes de fugir del que saps que t'agrada, perquè no ho celebres? Perquè no celebres que pots escriure cançons? No et jutgis tant de si les cançons són... del que pensarà l'altre, si sap que aquesta cançó va per ell o no, o del que pensarà la gent, perquè no celebres que tens aquesta capacitat en comptes d'amagar-la i de creure't que ets massa per tenir aquesta capacitat, no? I sí, i parla d'això, i és curiós perquè no la vaig enviar mai a ningú, perquè jo, clar, jo la vaig composar a guitarra i aquests ritmillos que hi ha més ochenteros soc jo fent i jo tenia en el meu cap i dic, vale, algun dia, si la composo, pues jo li diré al productor, mira, això que faig que sort que sí, però que jo pensava, jo això no li puc enviar a ningú perquè em diran, Sofi, què és esto? I mai li vaig enviar a ningú, o sigui, els meus amics que l'han escoltat ha sigut quan directe que he fet alguna primícia i l'acollida ha sigut molt guai, però que ha sigut tota con todo lo instrumental, saps? Però sí, com que tenia molt clar com volia que sonés, i mira.
I per què aquesta en anglès?
Ah, és que em va sortir.
I ja està.
Sí, suposo que com tenia tan clar que volia com que sonés tipus Tina Turner,
clar, clar.
Doncs de manera orgànica la vaig començar a fer en anglès, no sé.
I algun dia una cançó en català?
N'he fet, eh?
Ah.
N'he fet. El que passa que és el que et dic, clar, tinc tantes que sempre és un dilema saber quina trec, no? Però sí, en bé, tinc.
Doncs ara ja anem acabant. Què ve ara? Més discos, més videoclips, gires...
Bueno, ara estic com... Clar, com saps, no tinc cap discogràfic al darrere ni res. Estic començant.
Pues, sisplau, escolteu. La cita discogràfica.
Sí. Ara també estic trencant molt aquesta barrera de, doncs, de fer directes, no? D'intentar trobar, doncs, una banda que m'acompanyi, que al final jo sóc jo amb la meva guitarreta, i trencant molt aquesta barrera, doncs, de fer els directes. De moment les experiències que he tingut estan sent molt boniques, però bueno, perquè tinc gent molt maca... Que, no, la meva família, els meus amics que, jolín, que m'acompanyen molt i em recolzen molt i bueno, és com ja trenca aquesta barrera de ja no haver de demostrar que ho puc fer, ja està, Sofi, ho pots fer, però bueno, fer més, no? Més visibilitat, més directes, no? Conèixer més músics i òbviament fer més cançons i tot el que venga.
I col·laboracions?
Bueno, clar.
Sí, alguna en especial te faria gràcia que coneguessis per aquí a prop?
Bueno, a mi sempre m'ha agradat molt Judith Niederman. Mhm. M'agrada molt.
Sí, sí.
Sí, sí, m'agrada molt ella.
És molt, sí. Molt bona. Vale, i ara ja acabem. Has dit abans que fas de profe d'anglès.
Sí.
T'imagines algun dia un dels teus alumnes dient jo vaig aprendre Phrasal Verbs amb una popstar?
Home, m'encantaria, la veritat. Bueno, clar, ara ja s'ha trencat aquesta barrera de que òbviament tots tenen TikTok, tots tenen Instagram i per tant doncs tots em segueixen, clar. Llavors cada moviment que faig de moment tinc la sort que ho estan tractant amb molt respecte i amb molt d'amor, llavors clar, al final l'adolescència és una època complicada també, que diuen coses sense filtre i... però de moment la veritat és que tot bé.
I què serà per tu l'èxit de la Sofikov?
Doncs sentir-me en pau amb el que realment vull fer. O sigui, al final jo em sentia molt buida per dins abans perquè era com que estava vivint una vida molt allunyada de la música. Què és l'èxit al final? Sé com és la Rosalia? No, al final és viure la meva vida sabent que estic fent música. Quina és la fórmula? Home, òbviament si em fas triar, m'encantaria viure de les meves cançons, m'encantaria cantar-les i interpretar-les, no? Però... és que escriure cançons em fa feliç, per tant, si algú també em demanés que li fes cançons, també seria feliç, no? Vull dir, jo crec que estic en el camí com de trobar la fórmula de no tornar a viure allunyada de la música. Per mi això seria l'èxit, és l'èxit.
Doncs bé, moltes gràcies, Sofi, per aquesta estona
gràcies
amb nosaltres.
Moltes gràcies.
I moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos. Que tingueu una bona música.